10 de la nit.
Encara li costa una mica que li diguin mare abadesa, però s'hi va acostumant. Tot i la responsabilitat de coordinar la segona comunitat monàstica femenina més nombrosa de Catalunya, Maria del Mar Albajar no perd el somriure. És la seva manera de dir que, malgrat les limitacions, confia en el Senyor i en les seves germanes de comunitat.
Jo la imatge com jo em visualitzo, no?, portant aquesta comunitat, és una de les coses que diuen és que el Crist fa de clau de volta. Però aquesta clau de volta jo me l'imagino per sota, no per dalt. Uh-huh. Perquè si la clau de volta és a dalt, llavors la clau de volta posa límit a tots els eixos. Uh-huh. I en canvi, si es posa sota, fa de com d'animadora de la comunitat, però mai com a límit. El límit ha de ser Déu. Jo no puc ser ni model ni límit de ningú en aquesta comunitat.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana entrem al monestir de Sant Benet de Montserrat per parlar llargament amb la nova mare abadessa. Tot i la seva joventut, almenys per a la vida monàstica, Maria del Mar Albajar sorprèn per la seva lucidesa i simpatia. Parla de tot sense embut, subratllant amb les seves paraules la importància avui de la vida monàstica. Descobrim que hi ha vida a Sant Benet de Montserrat més enllà de Teresa Forcades.
Ser monja ho entenc tal com ho mantenia el Raymond Paniker, que és viure unificats o intentar viure unificats amb l'absolut. I això es pot fer dintre del monestir i fora del monestir. Per tant, no veig que la vida política sigui incompatible amb ser monja, però sí que aquesta opció concreta de la Teresa ara, jo sí que ho veia incompatible amb la nostra realitat comunitària, amb la nostra vida monàstica i amb la nostra realitat, amb les nostres necessitats i límits. Era incompatible.
La nova mare abadessa de Montserrat viu fascinada per Déu. Ser monja per a ella és restar unificada amb l'absolut. Aquesta convicció, però, no sempre ha estat així. Fins i tot assegura que va arribar al monestir després d'intentar, de totes no ser monja.
Durant molts anys he intentat que això no fos veritat i he dit que no moltes vegades en aquesta crida. Ho he fet tant com he pogut. Jo crec que he gastat tots els cartutxos en intentar no ser monja, però per no ser monja no havia de ser jo. No sé, era com, no? Si jo sóc jo, doncs aquesta passió per Déu doncs em pot.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana no us perdeu l'entrevista a Maria del Mar Albajar, nova abadessa del monestir benedictí de Sant Benet de Montserrat.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana ho podeu fer a través del telèfon 93 409 28 10 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter. Aquest estiu, viu Ràdio Estel. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Ràdio Estel estrena nova app gratuïta per mòbils Android i iPhone. Amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Benvinguts a una nova edició del De Cap i de Nou de Ràdio Estel. Quan el curs comença, no comença només pels infants i els adolescents. Moltes vegades, els adults també ens plantegem aprendre un nou idioma, una nova formació, un reciclatge. Aprendre nous coneixements i noves habilitats és un repte que podem afrontar per qüestions laborals o simplement per gust. Però hi ha qui t'ha integrat. Jo no sóc bon en aquesta àrea, jo no tinc capacitat d'estudi, jo no tinc memòria... I pitjor encara, a vegades posem aquestes etiquetes als nostres fills o als nostres alumnes. la capacitat d'aprenentatge es té o s'aprèn? Per què hi ha tant de fracàs escolar? Les novetats en neurologia ens donen pistes de com aprendre millor, de com exercitar el talent. Tot seguit, el de cap i de nou.
De cap i de nou. Desenvolupament personal amb Oriol Casals.
Avui parlarem, doncs, d'exercitar el talent i ens preguntarem quines són les claus per aprendre millor i mirarem de respondre-ho amb les persones que ens acompanyen avui. Avui ens acompanya el doctor Joaquim Valls, economista, grafòleg, professor de matemàtiques, creador del mètode Kimon i escriptor de llibres de gran èxit. Avui parlarem del seu darrer llibre, Genialment, les claus de la intel·ligència, el talent i la creativitat. Tot seguit parlarem amb ell, però també saludem els nostres col·laboradors. Avui tenim el Jordi Casado, Coach Life. Benvingut. Benvingut, Jordi.
Gràcies.
I benvingut també Esteve Pujol, psicòleg i educador.
Déu vos guarda a tothom.
Ens acompanya el Jordi Carretero des de Control de So. Amb tots ells, comencem en aquesta taula de cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
Donem la benvinguda, doncs, al nostre convidat d'avui, doctor Joaquim Valls, economista, grafòleg, professor de matemàtiques, que, a més, diu oficiosament que té el rècord Guinness de sessions de classe, ara li preguntarem, i és també creador del mètode Kimon pel desenvolupament de la intel·ligència emocional, escriptor de llibres de gran èxit, on explica com redissenyant la mateixa cal·ligrafia es pot millorar la vida, es pot atraure la sort, es poden aconseguir objectius extraordinaris, estar gairebé sempre de bon humor i fins i tot aprimar-se. Déu-n'hi-do. I a més és autor també de Genialment. Ho dic així separat perquè ho posa separat, eh? Genialment. Ment genial, eh? Les claus de la intel·ligència, el talent i la creativitat. Un llibre que acaba de sortir, publicat per Edicions Llibreria Universitària de Barcelona. Un llibre, a més, que ha avalat el filòsof i escriptor José Antonio Marina, que és qui fa el pròleg. Benvingut un cop més al nostre programa, doctor Valls.
Jo saps que t'haig de dir bon dia i bona lletra.
Bon dia i bona lletra. I si fóssim al vespre, diríem...
Bona nit i bona sort.
Bona nit i bona sort. Dos...
A bona son, no? Bona sort, bona son.
Bona sort. Bona... Ell diu bona sort. Això...
Bona son.
És que aquí, allò, com
igual,
qui vol, la cosa ens està posant...
Sí,
ens està recordant els llibres...
Faig falques.
Ja fas falca de llibres, de llibres que ha publicat. Però avui venim a parlar, amb l'excusa aquesta d'exercitar el talent, parlarem d'aquest Genialment, eh? Les claus de la intel·ligència, el talent i la creativitat. Escolti, això del rècord Guinness de sessions de classe, jo no ho sé perquè tenim aquí l'Esteve que...
Però jo ja ho sé, i és un trampa. Ara
com que és un trampa?
Sí, ja veràs.
Jo vaig començar a fer classe dels 18 anys.
Sí.
En tinc 54, vol dir que em porto 36, i durant molts anys he fet 12 hores de classe al dia, de dilluns a diumenge.
12 hores de classe al dia, de dilluns a diumenge.
Dissabtes i diumenge,
escolti,
com que és
això que diuen que els mestres i professors tenen tantes vacances i tants dies i tot això...
No el coneixien, ell, encara.
No el coneixien, no ho deien per vostè,
això. Hi ha de tot. Jo, en ensenyament, he conegut grans treballadors i persones que tenen tres raons per dedicar-se a ensenyament, que són juliol, agost i setembre.
Hi ha de tot. Les motivacions, cadascú les seves. Oi? Cadascú les seves. En aquest llibre... Vostè ens parla, ens diu unes quantes frases d'aquelles que dius que a primera vista ens deixa una mica com astorat, eh? Com astorat. Una d'elles és que tots servim per estudiar i aquest és el nostre punt de partida d'avui.
De cap i de nou. punt de partida.
El punt de partida que ens diu, a veure, per on comencem avui?
Bé, és molt senzill, no?
Tots servim per estudiar.
Aviam.
A l'escola, a vegades, aquest serveix per estudiar, aquest no serveix per estudiar.
Gairebé tothom es treu el carnet de conduir.
Uh-huh.
Si t'has tret el carnet de conduir, vol dir que has aprovat la teoria de l'examen de conduir. Jo dubto que hi hagi moltes assignatures a l'ESO que siguin més complicades que la teoria del carnet de conduir. I tots els nanos als 18 anys se'l treuen.
I què canvia per tant, aquí?
Bé, per tant, jo sempre dic que, escolta'm, a totes les famílies tenim algun conegut o un familiar que no ha servit per estudiar, teòricament. En conec amb un, que el van portar a psicòlegs, a pedagogs, a logopedes, en fi, classes particulars. No? I als 18 anys va treure el carnet de conduir la primera. Per tant, vol dir que quan li va interessar...
No podia estudiar, però era digne d'estudi. Entre tant psicòlegs i pedagogs i tant, tothom se l'estudiava, aquest noi.
Per tant, és que et faci il·lusió. Si tu una cosa et fa il·lusió, te l'estudies. I si no et fa il·lusió, si no forma part d'un projecte vital, és molt més complicat.
De totes maneres, òbviament, la frase aquesta, i explicat així, és una mica, doncs, en forma de joc, no? Però sí que moltes vegades han dit, bueno, el coeficient d'intel·ligència s'ha mesurat. Hi ha persones que tenen un coeficient d'intel·ligència més alt o més baix. Això és determinant a l'hora d'estudiar o no d'estudiar?
A la intel·ligència està clar que hi ha un component genètic. Això està clar. El que passa que gran part de la intel·ligència es fa, no neix. Per tant, persones que hagin nascut amb una família, amb un quocient intel·lectual una mica més baix, a la llarga poden excel·lir igual. Jo he vist veritables miracles en persones que han entrenat la seva intel·ligència a base d'estudiar, a base de perseverar, i han tret resultats molt bons. Per tant, sí que hi ha un component genètic, és indubtable, i després fas una altra cosa. No són del tot fiables, tampoc, aquests tests. Per tant, a vegades, en el millor dels casos, si fossin fiables, et donarien una fotografia estàtica de la intel·ligència d'una persona en un moment. A cap de 10 anys, la intel·ligència depèn més de tu que no pas de la teva genètica.
Per tant, si aquest test el anéssim passant al llarg de la vida de la persona, s'hauria d'anar modificant. Clar. En funció del que ha exercitat aquella
Exactament.
Persona.
Exactament.
Mm-hmm. Una altra de les coses que a vegades es diuen sobre el tema determinant a l'hora de que una persona tingui talent per estudiar o no, és el fet de les ganes d'estudiar. Oh, és que aquest noi no té ganes, és que no és estudiós, no s'hi posa, no té interès, tot això. Això és cosa de l'alumne, és cosa del sistema? Què falla aquí?
El José Antonio Marina sempre explica que una mare li deia, escolta, meu fill és intel·ligent, és brillant, és fantàstic, però no té motivació. Llavors el Marina li va contestar, doncs si no té motivació és que no és intel·ligent. Perquè el primer grau de la intel·ligència és estar motivat. El que passa que jo he estudiat en llibres anteriors el caràcter de les persones i és cert que les persones que són optimistes, que gestionen bé les emocions, que són perseverants, etc., tenen més ganes de fer coses. Fixeu-vos que la manca de ganes de fer coses en podem dir depressió. Per tant, és una malaltia. Les persones que reeduquen el seu caràcter o que curen la depressió passen a tenir ganes de fer coses. La gent optimista, positiva, etc., té ganes de fer coses. Per tant, jo crec que a vegades ens equivoquem. Intentem educar les ganes com un objectiu quan el que hem de fer és educar el caràcter. I el caràcter positiu és el que et predisposa després a tenir ganes.
Però clar, si a l'escola hi afegim, a sobre heu d'educar el caràcter i els hi carreguem una altra cosa, eh?
Mira, a mi em fa molta il·lusió que em preguntis això perquè aquest any endeguem a l'escola Highlands un projecte d'investigació que és preciós. 100 alumnes entre 12 i 16 anys faran el meu mètode reeducador, el mètode Kimon,
sí,
i els ocuparà 10 minuts diaris, 10 minuts de cal·ligrafia diaris. I el que això acabarà sent articles de científics i una tesi doctoral d'una doctorand que està molt il·lusionada, i el que volem demostrar és que millorarà, per descomptat, i això ho demostrava la meva tesi doctoral, la intel·ligència emocional d'aquests nanos, això en el nostre institut ja ho veiem clarament. Segona, i això ja és un repte més interessant, que també els millora el rendiment acadèmic, és a dir, gestionar millor les emocions, ser més optimista, més perseverant, em fa treure millors notes. I la tercera hipòtesi que ens hem plantejat en aquesta investigació i que esperem que quedi perfectament mostrada és que també millora el clima a les aules, amb la qual cosa també augmentarà el rendiment.
I una de les altres, en tot cas, estarem, imagino que tot això ens sortirà uns resultats
que, a més a més,
ens farà arribar, no?
Sí, a mi tant, sí.
Per tant, és una cosa que es pot fer a l'escola sense tampoc una càrrega...
10 minuts diaris.
I pels de ciències i els de lletres serveix això? Perquè també és un altre dels tòpics. Hi ha persones de ciències i hi ha persones de lletres.
Jo, com us comentava fora d'antena, soc professor de matemàtiques, torno a insistir, amb més de 104.000 hores de classe i a més de 40.000 alumnes. No me n'he trobat mai ni un de lletres. m'he trobat molts que ho deien. Es presentaven a les meves classes dient, no, és que jo sóc de lletres, i els meus pares també, i sembla que això sigui hereditari. I és, bé, no m'he trobat mai ningú que no fos capaç d'aprovar matemàtiques. Mai ningú. M'he trobat gent que no l'has aprovat a la primera. Però a la segona, pràcticament tothom. Recordo un noi que quan que repetia matemàtiques i em ve i em diu, un xicot que parlava castellà, em diu, Quim, te juro, i havia tret un 1, eh? Diu, Quim, te juro que ayer estudié 3 hores. I li vaig dir, noi, és una gran notícia. Diu, per què? Diu, que estudien 30 i trauràs un 10, no?
I es pensava... Regla de 3, eh?
Clar, que havia fet un gran estudi, no?
Jo no sé si l'Esteve i el Jordi que tenim aquí eren de quan estudiàveu allò l'escola bàsica i després també la universitat, etc. Éreu persones, allò de dir, amb facilitat per l'estudi o era més d'allò de dir, no, de perseverança? Era més d'hàbits o de facilitat?
Vols que comença jo, Esteve?
Va, Jordi, va. Confessa't, Jordi.
Mira, em confesso, jo entre formigueta o talent em dirigia cap al talent. Jo no era de dedicar moltes hores, sinó que si m'apassionava una cosa, tenia gana. Me'n recordo aquesta expressió de sentir gana per fer alguna coseta, o deures, o resums, o esquemes. Si no sentia gana, si no em cridava, ho deixava molt pel final. I aquí ja me la jugava el meu talent d'escriure, o de fer els resums aquests, o de... però no ho vivia tant, aquella assignatura, no em motivava tant.
O sigui que jo he viscut... Recordes que realment la gana...
Jo l'he sentit amb socials, amb natura... Veus, amb matemàtiques em costava per l'associació que feia els profes. Que coses, eh?
Sí, sí, clar.
No per l'assignatura en si, per la dificultat, sinó a vegades pels mestres que t'ensenyaven.
I l'Esteve, què diu l'Esteve?
A veure, jo sempre havia estat molt bon estudiant. A més, això és el que deien i el que em sortia, no?
Jo m'imagino que era molt... Estudis...
Suposo que era molt constant i em distreia poc. Distreia en el sentit de divergir el cap, no?
I mai
no havia tingut dificultats.
I en l'actualitat això ha canviat o no?
En l'actualitat continuo sent bon estudiant.
Ho has exercitat molts anys. Bé, en tot cas, partim d'aquesta premissa de que tots, amb una bona motivació i amb uns bons hàbits d'estudi, podem, per tant, prosperar, podem... exercitar la nostra intel·ligència, el nostre talent, però en tot cas hem de veure com, què ha de tenir el sistema educatiu, o bé la manera com ens formem, si ja som adults i no estem dins del sistema educatiu, podem dir, doncs què ha de tenir perquè d'alguna manera faciliti aquest procés. Anem a veure, doncs, quin és l'objectiu.
De cap i de nou, l'objectiu.
Què seria això? Què hauríem d'incorporar al sistema educatiu? Per què falla d'alguna manera el nostre sistema educatiu? O bé, la manera com habitualment ens formem, que fa que aquestes coses a vegades no siguin tan fàcils.
Quan parlem de sistema educatiu, què entenem? Jo crec que a vegades entenem lleis, entenem l'escola, entenem àmbits molt restringits. Jo crec que el sistema educatiu és tot. Si eduquem els pares, per descomptat, educa l'escola, eduquen els mitjans de comunicació, per tant, hem de muntar una societat que tingui com a objectiu educar i formar les persones, perquè ens hi juguem molt. O sigui, al segle XXI, la gran riquesa no són els béns naturals, que a més hem vist que són limitats i que s'exhauriran, al petroli li queden 4 dies, el gran bé natural que tenim és la intel·ligència, és el coneixement, i per tant, o fem una aposta en aquest bé que és infinit, o ho tindrem molt complicat. Per tant, hem d'apostar tots per la formació.
I quan diem d'apostar, quines bases ha de tenir aquest sistema? Quin tipus d'aptituds o de coses s'han de treballar? Per exemple, una de les coses que vostè defensa molt és que s'ha d'aprendre de memòria.
Sí.
Això hauria de formar part d'aquesta...
Clar, el que passa que quan dius s'ha d'aprendre de memòria fora de context, doncs tots ens en recordem de l'ensenyament franquista...
Llista dels Reis Gots.
Els més grans d'aquesta taula hem patit. I aleshores, clar, et feien aprendre rius, afluents, això... Tenia un avantatge, entrenaves la memòria. Per tant, tenia aquesta part positiva. No és això el que vull dir. Jo, quan dic aprendre de memòria, estic dient reeducar l'inconscient. Quan torno a posar l'exemple de conduir, perquè és molt paradigmàtic. Quan aprenem a conduir, quan estem fent-ho, hem de pensar quan pitgem el pedal, quan canviem la marxa... Tot això ho fem d'una forma molt lenta i molt malament. Via reiteració, via repetició, quan ja portem temps conduint, ho fem de memòria. És a dir, ho fem inconscientment. Quan jo dic que hem d'aprendre memòria, vull dir això. Jo en el llibre explico l'experiència de la meva filla que li vaig ensenyar matemàtiques l'estiu passat. La meva filla havia canviat d'escola, havia anat a una escola amb un nivell de matemàtiques molt més elevat, va tenir moltes dificultats, li vam posar, perquè no tenia temps, li vam posar una professora particular, i l'última conversa amb aquesta professora particular va ser que la meva filla no aprendria matemàtiques mai. I dir a la meva dona, bueno, escolta, per tota la vida ensenyant-les, deixa-m'ho provar. I vam fer 2.000 exercicis.
Els van comptar?
60 hores, sí, sí. 2.000 exercicis en 60 hores. De fet, no van ser 2.000. Van ser 600, repetits 3 cops, amb un mètode que és el que explico en el llibre, i després 200 més. I amb això vam fer un total de 2.000 problemes. Bé, la meva filla avui sap tantes matemàtiques com les que jo sabia a la seva edat.
Clar, això vist des de fora, sembla que diu, ostres, pobra criatura, la va tenir allà lligada a la taula fins que va fer 600, no, 2.000 exercicis, clar, vist així de fora, eh?
Clar, són 30, no, no arriba, són, sí, van ser 20 dies, més o menys, a 2 hores diàries.
2 doncs... hores diàries.
Sí. Sí, sí, de dilluns a diumenge. Uh-huh. Això sí que és important, recalco això, perquè quan va acabar la primera setmana, va dir Marta, la meva filla es diu Marta, demà dissabte, diu, pare, dissabte també, dic, sí, carinyo, eh? Això és de dilluns a diumenge.
Vostè, en el llibre, posa a l'inici una frase de Ken Robinson,
sí,
que diu, geni si neix i imbècil si esdevé.
Sí, sí.
Entremig hi ha el sistema educatiu que mata la creativitat.
Que és fantàstica, aquesta frase, no? Perquè si tu t'hi fixes, els nanos petits, tens fills, Oriol?
No.
No, doncs...
Tinc molts nebots.
Val, doncs, si tu et fixes en nanos petits, els agrada molt veure la mateixa pel·lícula de dibuixos animats.
Sí.
La mateixa.
Això ho he vist, això ho he vist.
Per tant, els nanos petits aprenen en colors, aprenen per repetició, aprenen d'una manera molt peculiar, són molt curiosos. I llavors arribes a l'escola, no et deixen moure, els nens petits aprenen jugant. No et deixen moure, et contesten la meitat de les preguntes i et fas pesat si en preguntes moltes. Convertim la repetició en un càstig, copia per demà 100 vegades això. O sigui, tot allò que és unes eines fantàstiques que tenim d'aprenentatge de petits, arribem a l'escola i se les carreguen totes. Fins i tot jo m'he trobat alumnes, jo explico amb colors a la universitat, m'he trobat alumnes que van amb un bolígraf negre. I dius, però si amb colors s'aprèn molt més ràpid, si tots els teus companys porten bolis de colors, per què tu vas amb un bolí negre? No, perquè el tutor em va dir que si a la universitat utilitzava bolígrafs de colors, em prendrien per un infantil. Bé, doncs ens hem equivocat totalment, perquè en colors aprenem el doble de ràpid.
El del Pla Bolonya es parla molt d'aprendre fent, una mica en aquesta línia.
Però hi ha hagut una equivocació, eh? Jo a la universitat veig molts companys meus que aprendre fent vol dir fent treballs. I no és això. Bolonya diu treballant, que no és el mateix. Tu com t'ensenyen a conduir? Tornem-hi. Et pugen en un cotxe, et posen al volant i et diuen condueix.
No et fan fer un treball sobre com es condueix i què diuen els conductors.
Ni et posen un PowerPoint. El professor o la professora es posa al costat i fa d'acompanyant. Això és el que diu Bolonya, que els professors no hem de fer classes magistrals, sinó que hem de ser acompanyants de l'aprenentatge de l'alumne, i que l'única manera d'aprendre-ho és fent-ho. Si t'he dit abans, com li vaig ensenyar matemàtiques a la meva filla? Doncs la meva filla va fer 2.000 problemes, i quan va acabar de fer 2.000 problemes... sabia matemàtiques, els però, sabia fer.
Doncs clar, quan aprenem a conduir, posant l'exemple que posa vostè, tenim el professor al costat.
Clar.
Professor, un alumne. Clar. Quan vostè posa Bolonya, l'exemple de la, de la seva filla,
professor,
un professor particular.
Bolonya és molt més... Però de tota manera...
Per tant, és un problema de diners?
Però jo crec que no, perquè jo a la universitat tinc 50, 60 alumnes, 100 a vegades, i al final és igual, ells van treballant. Diuen, com és que fas, ho apuntava abans també fora d'antena, com has pogut fer 12 hores de classe al dia? Perquè no faig classe. Els que treballen són els alumnes. Jo em vaig passejant i vaig veient què fan, i quan tenen un dubte els hi contesto, jo explico molt poc. Jo sempre els dic, jo en matemàtiques pràcticament no us ensenyaré res. Porten tota la vida ensenyant-vos-les i no les heu après. Per tant, fem-ho d'una altra manera, no? Jo us ensenyaré molt poc i les aprendreu vosaltres. Jo us asseguro que quan sortiu d'aquí, una classe, per exemple, doncs sabreu integrar. Doncs comencem.
Doncs començarem també per veure com aquestes coses, tot això, que aquesta visió, que va molt vinculada a la neurologia, tot el que hem descobert aquests darrers anys amb neurologia, que potser és una cosa que hauria d'estar també molt més present en l'escolarització o en l'aprenentatge.
Crec que cada vegada hi ha un esforç. Jo el que estic vinculat ara a la facultat, a una facultat d'educació, pel tema de les recerques que abans he comentat, hi ha una gran inquietud. Una gran inquietud a les facultats d'educació per introduir aquests nous descobriments neurològics.
Doncs sabrem ara com es pot aplicar això més en el dia a dia. Jordi i Esteve, Feu coses amb colors. L'Esteve ven papers amb llapis.
Papers amb llapis, sí, per esborrar.
Per esborrar.
Per esborrar.
Colors no utilitzes?
En aquí no.
Però fas a vegades fulls quan prens nota de coses o escrius coses.
Llapis.
Sempre llapis.
Ho sento pel senyor Valls, però
no,
llapis.
No. Tecnologia punta. I llapis també. És tecnologia punta.
Colors no.
Colors no. Aquí no utilitzen colors.
Ens faràs una sorpresa?
Bueno, i em sembla que el Quim ja ens ha introduït
ens
el tema dels colors.
Ens estàs fent sortir però... els colors.
Sí, sí. Ah, sí. Mira, anem a passar un bon dia, si us sembla. Oi que volem passar un bon dia? Doncs anem a escoltar A Beautiful Day, It's a Beautiful Day, del Michael Bublé. Potser ens podria dir el doctor Baix per què ens ha recomanat aquesta cançó.
Perquè és una cançó que invita a l'optimisme, no?
Invita a l'optimisme. Doncs siguem optimistes i després descobrim per què amb els colors aprenem millor.
I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe. Baby, I'm relieved when you said goodbye. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send this up. And the music's playing, and even if it started raining, you will hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one who got. Would think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way, cause it's a beautiful day. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. A Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, al De Cap i de Nou, parlem d'exercitar el talent. Volem respondre a la pregunta: quines són les claus per aprendre millor? I estem justament a l'última part, el com.
De Cap i de Nou, el com.
Com? Quines tècniques podem aplicar per aprendre, per estudiar millor? I aquí és on el doctor Valls, el doctor Joaquim Valls, que ens acompanya avui, ens parla de que la clau està en educar l'inconscient.
Bé, una de les claus, una de les claus és educar l'inconscient per educar tota la part d'intel·ligència emocional, aquesta està clara. Per ensenyar matemàtiques també, i per ensenyar qualsevol cosa. Si jo tenia un alumne, que parlo en el llibre, un xico que es diu Christian, em va venir a veure el dia abans d'un examen d'estadística molt complex, em diu: Quim, estic molt amoïnat perquè em surten tots els exercicis, però no sé per què. Dic: doncs, noi, això és fantàstic, perquè en saps tant com jo. Jo veig un exercici i el sé fer, no me l'haig de pensar. N'has repetit tants que ha arribat un moment que els resols de forma inconscient. És quan excel·leixes en una assignatura concreta.
El que passa que la repetició a vegades pot semblar que és un ensinistrament, no? Aprendre a fer una cosa d'aquella manera.
Però és que els éssers humans ho fem així, no? Els éssers humans funcionem per entrenament. Som els únics éssers que ens entrenem per fer coses. Projectem, ens veiem en el futur fent una cosa i a partir d'aquí fem un entrenament, tant pot ser fer atletisme, com fer gimnàstica, com qualsevol altra cosa, fem entrenant-nos.
Però quan una cosa és entrenar-se, l'altra és ensinistrar. Ensinistrar sembla com allò de dir...
Bé, perquè, pensem pels animals.
Exacte,
diguem, no?
I ho utilitzem com de dir, clar, sempre s'ha de fer d'aquesta manera...
Per això t'he fet trampa i t'he canviat la paraula.
Ja, no, jo li havia dit amb molt mala idea, justament fent advocat del diable, no?
Saps què passa? Llavors... Que la repetició genera càstig per moltes persones. Pot semblar-li una persona...
Però tornem al nano petit. Al nano petit no li importa repetir. Pura. És la manera que té d'aprendre. Com aprèn? Un nano petit, com aprèn a caminar? Li fem un PowerPoint i li posem peu dret, peu esquerre, que no ho fem així. No és perquè a la universitat expliquem amb un PowerPoint, no té cap sentit.
Però si anem repetint...
Que a vegades són millors.
Sí, i no matem la creativitat. Que, en sentit
contrari.
De dir, en sentit no, de dir, no, home, no. És que sempre jo sé que no. M'han exercitat perquè davant d'això respongui això.
Mira, al contrari.
També li dic fent advocat al diable. Mira, ja li dic.
Jo hi he arribat a ensenyar 22 assignatures diferents. Tinc un cervell normal. Abans parlàveu d'estudiants, vaig ser no un estudiant mediocre, mentiria si digués això, però vaig ser un estudiant notable, per entendre'ns. No vaig ser mai un estudiant excel·lent. Com he aconseguit explicar tantes assignatures? Per repetició. Jo tinc el privilegi d'una assignatura explicar-la 10-12 vegades cada any. De manera que aquesta assignatura arriba un moment que en el meu cap no ocupa res. És a dir, tu quan repeteixes un exercici, cada vegada ho pots fer utilitzant menys cervell. Dèiem abans conduir, qualsevol cosa
menys
que tu facis...
Menys memòria RAM.
Clar. Aleshores, per tant, a mi una assignatura ocupa un trosset del meu cervell. Tinc tota la resta del cervell per poder crear, per poder innovar. Per tant, funciona al revés. És a dir, l'ensenyament rutinari el que ens permet és alliberar intel·ligència per poder fer altres coses. Si no hem entrenat el nostre cervell a base de repetició, aleshores, com que ho hem de pensar tot... Perdem molt temps. La meva dona, que és una conductora expertíssima, quan ha de fer un aparcament complicat, tanca la ràdio. És incapaç d'escoltar la ràdio i fer un aparcament complicat. En canvi, quan condueix d'una manera normal, no. Pot fer aquestes dues coses alhora. Per tant, quan utilitza l'escorça cerebral, quan ho ha de pensar, només pot fer allò. No pot imaginar, no pot crear, no pot fer res.
Quan parlem de repeticions, imaginem això d'hores i hores de repetició. Potser és poc i sovint, és a dir, que estigui ben seqüenciat, allò que dèiem 10 minuts cada
clau,
dia.
La clau, per fi aquest any la meva filla està aplicant el mètode de dir, mira, l'has d'aplicar perquè he publicat un llibre i com no l'apliques em faràs fer el ridícul a totes les
no
escoles del món.
No diguin que a casa de l'herrero, no sé com ho diuen en català, això.
El sabater és el més mal calçat.
Això, però doncs mira, a casa del Quim...
T'explico una anècdota de dilluns passat, eh? La meva filla com estudia ara? Quan arriba a casa s'ha d'estudiar el que ha fet a la classe aquell dia. Això trigues molt poc perquè te'n recordes. I durant el cap de setmana, per això et deia el cap de setmana, que és clau, durant el cap de setmana t'has de repassar els 5 dies que has tingut d'escola, que vas molt ràpid perquè és com si t'ho acabessis d'estudiar. Bé, doncs em deia el dilluns, pare, he estat l'única, hem preguntat una cosa a classe, he estat l'única que ho ha sabut. Per què? Perquè ho ha fet d'aquesta manera tan fàcil i tan ràpida.
Això té una explicació neurològica?
Totalment. El nostre cervell memoritza de la següent manera. Ha de veure una cosa dos cops abans de que passin 24 hores. Si una cosa només la veu un cop, l'envia a la paperera de reciclatge, per dir-ho així, perquè considera que no és important per tu. Per tant, tu vas a classe i quan surts de classe t'ho has de mirar. per què ens aprenem les pel·lícules? Perquè quan sortim del cinema, com que hi anem amb gent normalment, parlem de la pel·lícula. El nostre cervell la revisita abans que passin 24 hores. I normalment, l'endemà, si ens ha agradat la pel·lícula, la tornem a explicar als companys de feina, als nostres amics, etc. De manera que la tornem a revisitar abans que passi una setmana. Per tant, el nostre cervell ha de repetir tot abans de 24 hores i abans d'una setmana. I, per últim, abans que passin 30 dies. Estudiant així, que és com estudien, almenys, els alumnes alemanys que jo conec d'Erasmus, estudiant així, no hi ha cap alumne alemany que en baixi de 9 i mig.
Per tant, si ho deixem per l'últim dia, si allò, la lliçó d'avui la guardo, l'arxivo...
Que és i la, a l'espanyola. A l'espanyola.
I el dia abans la començo a treure tot el...
Jo sempre dic que jo era un gran aprovador d'exàmens. Per què? Perquè quan fas això és com si tu no esmorzessis, no dinessis i no berenessis, i tu mengessis tot a l'hora de sopar. Faries una gran vomitada. Mira, jo tenia la sort de vomitar dins. Si vomites dins l'examen, aproves. Si vomites fora, suspens.
S'esquitxes. Sí.
Però al final, què has paït? No has paït res. L'avantatge dels alemanys és que els últims dies, abans de l'examen, no estudien res.
Per tant, no es tracta tant d'hores com, en tot cas, de fer-ho...
Clar, seqüenciat.
Seqüenciat.
És un tema d'hàbit, com tu deies abans molt bé. Abans de 24 hores, abans d'una setmana i abans d'un mes.
Ens queda allò dels colors, però primer anem a escoltar l'opinió dels carrer.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Com ho fa vostè o el seu fill per a preparar un examen?
Estudiant, ficant-me a casa a estudiar, ficant-li hora.
Jo leia el llibre, subratllava, després passava a limpio tot el que havia subratllado i com un lorito.
Fent els exercicis, el que tinc que fer un nen per a poder aconseguir fer un examen.
Estudiant.
Pues primer fem resums de tot el llibre i pues esquemes de tot i després anar a llegir i que se't quedi al cap.
Ja ho fa el sol, té molta memòria i això l'ha anat bé.
Quan eren més petits, pues estudien molt. Un ho feia amb un arbre pujat, la Lorena. La Lorena en un àlbum.
A un altre?
Sentada.
Hem de pujar dalt d'un arbre per estudiar?
No hem de pujar enlloc i no hem de seure per estudiar.
Llibre, casc i arnès, eh? Això ja és estudi de risc, i això no és un estudi de risc.
Amb una tirolina, ja, si ho fas baixant amb una tirolina, escolta, pensa que et queda, perquè en aquell moment tens tots els poros oberts.
Avui els neuròlegs comencen a pensar que la consciència neix del moviment. Per tant, per estudiar ens hem de moure. De fet, Sòcrates explicava passejant. I era així com aprenien els seus alumnes. Jo tenia un alumne que estudiava passejant per casa seva, quan els pares no hi eren, amb els apunts a la mà i recitant-los en veu alta. Jo la vaig prendre per boja. Doncs aquest mètode és excel·lent per estudiar en veu alta i no cal passejar. Passejar va bé, però simplement, com deia una noia, deia, ho passo a net, bé, doncs escriure el que estàs aprenent ja és un moviment neurològic suficient per memoritzar, i tots ho hem fet, quan aprenem un idioma, per fer un vocabulari, el repetim en veu alta i l'escrivim diverses vegades. Escriure i repetir-ho en veu alta fa estudiar 4 vegades més de pressa.
Escriure a mà.
A mà. A mà. Amb ordinador no serveix. Neurològicament, mira, hem parlat abans dels hàbits. Els hàbits estan en els ganglis basals. Els ganglis basals és on està la motricitat fina que ens permet escriure a mà. Per tant, la millor manera d'educar l'inconscient és escrivint a mà. Escrivint a mà estem anant als ganglis basals, que és on tenim, bàsicament, totes aquestes operacions inconscients habituals que fem nosaltres. Per tant, escriure a mà.
I això de fer-ho en veu alta...
Que és fabulós, és excel·lent. Estudiar en veu alta fa que estudies molt més ràpid. És neurològic.
Fem treballar més el cervell en aquell moment.
Hi ha estudis, en parlo en el llibre, hi ha estudis que diuen que s'estudia molt més de pressa. I és cert, jo empíricament he vist que és cert.
I els colors?
I els colors és fonamental.
Què té a veure els colors?
Els colors permeten, ho comentàvem també fora d'antena, permeten seqüenciar les dificultats. És a dir, quan una persona estudia matemàtiques a casa, quin és el dubte que té? D'on surt aquest número? Arriba un moment que et trobes amb un número que no saps d'on surt. El professor o la professora s'ha saltat un pas i tu et trobes amb un número allà i dius, aquest número d'on surt? Bé, doncs als meus alumnes això no els hi passa mai, perquè aquell número té un color. Aleshores, l'únic que ha de fer és mirar l'enunciat i buscar un mateix color. Els colors permeten relacionar i anar molt més de pressa i anar veient quina és la seqüència. És a dir, si tu poguessis gravar com està fent el professor el problema a la pissarra, et seria molt més fàcil d'estudiar, perquè vas veient el procés. Quan tu agafes els apunts, aquest procés no et queda tan clar. Si ho fas en color, sí. perquè tu vas fent el seguiment de cada color, per tant, de cada cosa que estàs utilitzant. I això et permet estudiar molt més de pressa.
Però això vol dir cada pas fer-ho d'un color diferent, per exemple...
Sí, bé, cada professor pot utilitzar el mètode que vulgui. Uh-huh. És a dir, que la pissarra que tu estàs fent, quan l'alumne l'estudia a casa en els seus apunts, estigui claríssima. I aleshores jo faig servir un codi de colors, però tinc companys a la meva escola que utilitzen el meu mètode, que fan un altre codi de colors, i qualsevol codi de colors funciona, perquè et permet estudiar molt més de pressa.
L'Esteve, els exercicis de català, com feies de professor de català, no sé si feia servir colors.
Jo diria que no.
Jo crec que parlar sintaxi, que és molt pròxim a la matemàtica, parlar sintaxi...
Per exemple, com podria ser un exercici d'aquest tipus?
El complement directe sempre fer-lo de color vermell, el complement indirecte fer-lo de color blau, es memoritza molt més ràpid. Si us hi fixeu, les joguines dels nens estan plenes de colors. Els colors ens permeten memoritzar molt més de pressa i captar l'estructura.
Arribem a cicle mitjà, cicle superior, sembla que això dels colors ja comença a ser...
Jo a l'universitat, amb un màster que es van anar a queixar el primer dia, els havia d'ensenyar conjuntura econòmica en 15 hores. Jo sóc economista de formació. 15 hores són molt poques per explicar conjuntura econòmica. I vaig utilitzar colors. Que tu veies allà, tots eren enginyers, a més, gairebé tothom, enginyers industrials, corbata, tots amb el seu portàtil. Els hi vaig fer guardar el portàtil, que agafessin paper i bolis de colors, i es van anar a queixar a direcció.
Home, devien pensar, aquest ja m'ha enganxat un professor d'aquests a l'antiga.
Aquests
a
l'antiga. Bé, va ser la vegada que millor em van avaluar de tota la història. Van aprendre moltíssim, a més, són gent molt preparada, les millors preguntes, i a vegades la qualitat d'una classe la fan els alumnes, perquè a partir de la qualitat de les preguntes, lògicament la classe s'enriqueix. Van fer unes preguntes excepcionals i va sortir un curs meravellós i ho van aprendre en colors, clar que sí, i escrivint a mà, que és com es va més ràpid.
Doncs ara no hi posarem un color, però hi posarem una altra veu, perquè també el contrast de veu segurament doncs, també ajuda a retenir. Posarem la veu de la Bet que ens digui com poden contactar amb nosaltres, els oients que ho vulguin, i després anem a veure què ens hi afegeix l'Esteve, tot això que estem dient.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Esteve, què hi afegiria un educador i psicòleg com tu a tot això que estem dient avui sobre aquest, quines tècniques podem aplicar per aprendre, per estudiar millor, per ser talentosos, per aprendre...
A veure, jo m'havia preparat una cosa a dir, o un parell, a cada un dels punts d'aquests tres punts que fem ara en aquest curs amb el nostre programa, no? Llavors... Sento que la primera discorda.
Vinga,
la primera, ja tots bé. Servim per estudiar. Clar, la meva pregunta era, primer, què vol dir estudiar? Segona, per estudiar què? Per aprendre què? I és clar, aquí hem donat per suposat que estudiar i aprendre eren termes unívocs. Uh-huh. Evidentment són molt equívocs, no? Llavors, jo responc, amb tota l'admiració pel doctor Valls, perquè l'hi tinc, és dir, no. No tothom serveix perquè hi ha deficients. I quan dic deficients, és una paraula equívoca, també. No? Deficients no vol dir només el subnormal, que dèiem abans, l'handicapé.
La persona amb una discapacitat intel·lectual.
Sinó, a veure, la persona sense cames no pot aprendre a saltar longitud. Uh-huh. La persona muda no pot aprendre a ser locutor de ràdio. Jo... que he estat, ho saps, molt ficat en coses de teatre, ara em costa moltíssim d'aprendre en papers llargs, i abans me'ls aprenia, no? O sigui, hi ha una sèrie de coses... Clar, allò de les intel·ligències múltiples del Howard Gardner, no?, aquelles 9, al final n'ha descobert 9, clar, tots, si tenim la dotació sensorial adequada... Tenim totes les intel·ligències, diu ell. Totes. Les tenim totes, però algunes molt embrionàries. I totes poden créixer, però amb uns límits. És a dir, les nostres capacitats, jo mai no saltaré 5 metres de llargada. És impossible. Amb les meves cames curtes mediterrànies, jo no puc competir.
Però llavors, entenent aquest... per estudiar, per aprendre. Tots podem estudiar, dèiem, no? Dèiem la pregunta, tots podem... Tots servim per estudiar, és a dir, totes sí, les persones estudiar, tenen capacitat sí. d'aprenentatge.
Ara, aquí hi ha, clar, estudiar vol dir aprendre d'estudiar, podem tots, no? Com aquell que ensenyava a enraonar el seu gos. L'únic defecte era que no n'aprenia, no? Sí, ell ja l'ensenyava a enraonar. I que, clar, no és equivalent estudiar a aprendre, ni ensenyar que l'altre aprengui, no?
Vol replicar?
Bé, jo, amb tot el respecte, doctor
no,
Valls,
eh? He posat un requeriment previ, dit. Tothom pot servir per estudiar si s'ha tret el carnet de conduir.
Això.
Clar.
I en aquest moment jo hi pensava,
aquesta és la base.
Que no... Estem parlant d'aquest tipus d'intel·ligència. Si tens un mínim d'intel·ligència per treure't el carnet de conduir, serveixes per estudiar i per aprendre.
L'altra cosa que jo volia dir, a la segona... Ai, que em menjo el temps.
Vinga,
a veure, i això sí que... Ara sí que no faig d'advocat del diable, dono tota la raó al Duc de Valls, hem de partir dels interessos. És a dir, només ens mou, només ens motiva allò que ens interessa. Per sort, a la vida només ens movem per allò que ens interessa. Déu nos en guard que fos al revés. Això em sembla que ho he dit bastants vegades en aquest programa, no? I esclar, i els interessos són segons les persones. Hi ha coses que a mi no m'interessen gens i, per tant, jo no em mouré gens per aconseguir allò.
Però, perdona, Esteve, són educables. Els interessos són educables.
Sí, però, clar, sempre partint d'allò que interessa, no? Jo m'he copiat, abans de venir aquí, perquè vegis, Oriol, com m'he preparat, eh?
Vinga, vinga.
Una frase de la Marguerite Yourcenar.
Amb llapis, ja ho he vist.
Amb llapis, amb llapis.
I escrit a mà.
Sempre, això sí, sempre. Això sí, això sí. El nostre gran error, deia Marguerite Yourcenar, sembla que és a la vida d'Adrià, em sembla, el nostre gran error consisteix a tractar d'obtenir dels altres les virtuts que no tenen i a negligir, en canvi, el fet de cultivar les que posseixen.
Totalment.
I de vegades ens trenquem el cap
totalment,
volent que aconsegueixin allò pel que no tenen o bé una certa predisposició notable o almenys l'interès. Hi ha temes que a mi no m'interessen. Ni m'interessa que m'interessin, perquè és que n'hi ha d'altres que m'interessen molt, no? I l'última cosa que volia dir, Oriol, vinga, i ara això va a les vinga. Tècniques, que és el que, on som ara, no? Esclar, abans també ho ha dit el Duc Cavalls, motivar, que vol dir moure. Necessitem que es moguin, que es moguin, que tinguem, que anem cap a... El gos que té gana i es mou cap al menjar que se li ensenya, no? I llavors els educadors, pares, hem de recordar les motivacions immediates, que són eficaces, sí senyor, però sempre són reduïdes, i sobretot les mediates. Una motivació immediata vol dir que jo haig de pagar l'entrada per gaudir de la pel·lícula, és a dir, allò que immediatament no em dona satisfacció, no ho avorreixo, ho detesto, però que ho haig de fer per tal d'aconseguir aquell objectiu últim, no? És possible que...
Però aquí s'ha de veure, que s'ha de poder
clar,
veure i ressaltar aquest objectiu
això,
que hi ha al darrere.
L'educador
no?
ha de motivar, sobretot, no únicament, a motivacions mediates. És a dir, noi, si vols això, has de passar per aquí. Això és el realisme educatiu,
de
no?
De fet, el doctor Valls diu que si per treure's el carnet de conduir calgués l'ESO, hi hauria menys fracàs escolar.
Esclar, segur, perquè et fa il·lusió. Per tant, jo sempre vaig des del projecte, ensenyo des del projecte. Jo t'estic ensenyant matemàtiques, però et dic, tu pensa què seràs quan siguis gran. Vols ser agent de borsa, vols ser empresari, vols... Tu pensa, quan estiguis estudiant matemàtiques, pensa en l'objectiu. Perquè quan t'estàs traient el carnet de conduir, no penses en l'examen, penses en el que faràs quan el tinguis. Per tant, s'ha d'estudiar des del projecte.
Això he dit que en aquest punt estava totalment d'acord. I això ho hem de... És clar que a aquest no li agrada prendre's no sé què. Però, escolta, és que si no obtindràs... Però és que això a la vida és que és un constant. A mi no m'agrada anar al dentista que em burxin una dent. Que avui és que... Clar...
Quina motivació hi ha?
Mira, un dia d'aquests m'han d'operar la cataracta de l'altre ull. Això és de debò, eh? En tinc unes ganes enormes. Diu, oi, que és masoquista, no? No és que no sigui masoquista. És que vull veure ara ja amb els dos ulls, no?
Com és educable, doctor Valls, com és educable aquesta set...
Com eduquem els interessos dels nostres fills? Aquesta és la clau. Jo ho comentàvem també que he fet que la meva filla li agradi l'òpera, encara que ell ho anà a anar. Si tu li preguntes a la meva filla, t'agrada l'òpera? Diu que no, que li agrada la Rayana, per exemple, no? Bé, però a l'hora de la veritat, quan li posem òpera, ella queda extasiada. Què vam fer? Doncs de petita, sempre sentíem òpera a casa. Vaig instal·lar altaveus a tota la casa i teníem òperes posades i les àries de Montserrat Caballé, que a mi també m'agraden molt. En fi, sempre, la meva filla sempre va sentir òpera. S'educa el gust així. Per tant, eduques els fills a llegir? Llegint tu. Si els teus fills t'han vist llegir, han vist llegir el pare, han vist llegir la mare, al final els hi acaba agradant llegir.
Si, ara, si tu poses un PowerPoint per, clar, per no. dir com es llegeix...
Si tu estàs dinant llegir... amb la teva dona, els dos amb el mòbil, doncs els teus fills que acabaran fent. Això és indiscutible, els fills fan el que veuen a casa. Clar, si tu tota festa ho celebres en cava, quan ells sortint de festa, el més normal serà que beguin alcohol, no? Perquè has convertit les festes, les has vinculat a l'alcohol. Aleshores hem d'anar molt en compte a casa, eduquem els interessos. I això ho hem de tenir molt previst.
Passa publicitat, a veure què ens diu el nostre coach Life, i continuem.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Jordi, què hi afegeix també una altra persona vinculada a l'educació i ara especialitzada en aquest acompanyament de vida, amb aquest coaching life?
Deixa'm començar per dues floretes.
Vinga.
Vale?
Per qui són?
Primera per l'Esteve i pel Joaquim.
Gràcies, Jordi. Així va repartida.
Ja era hora.
El Jordi Carretera i jo ens queixarem després.
Exacte. Eh? No, que potser són la segona, eh? M'hagués agradat que fóssiu mestres meus, eh? Perquè l'Esteve ja el conec fa temps i ja... És una floreta realista,
abans,
eh?
Abans pregunta-li a la meva filla, aviam.
Bueno, ja en parlem. I la segona floreta la dirigeixo també cap a moltes de les persones dintre del sistema educatiu, siguin pares, mestres, escoles, que ja estan incorporant aquestes propostes, no?, d'intentar generar persones més emocionals, més vivencials, l'educació, un aprenentatge, separar el que s'estudia d'aprendre, perquè això crec que és real, és una floreta real que està succeint al nostre voltant, eh? I això també cal dir-ho perquè estem fent un balanç positiu mica en mica de cop cap a on estan en això. Jo també he fet com l'Esteve, eh? Seré molt sintètic. De la primera pregunta, vale, que ens situàvem sobre si tots servim per estudiar, jo he fet un rotund sí en mi mateix, perquè si alguna cosa ens queda o ens podem aferrar o podem agafar-ho com a segur, justament ara que vivim un món d'incertesa i ens agraden les seguretats, és que l'aprenentatge es produeix si es vol. O sigui, aquí connectem, jo crec que tots. Si hi ha unes ganes, si hi ha un interès, si hi ha una voluntat, una motivació, sí que es pot aprendre. Molt cert, com ha dit l'Esteve, que la capacitat per aprendre es té, però és cert que hi ha dificultats. Parlem de dislèxia, de TDAH, molta de les problemàtiques que hem compartit en aquesta taula, i són certes. Llavors, és bo com saber ajustar en aquestes persones, que cal estudiar, que cal formar-nos, però a nivell general, si una persona té capacitats, siguin quines siguin, se li han de saber acompanyar, que això també ho ha dit molt bé el Joaquim. Un mestre ha de ser un acompanyant. Llavors, el meu com... sí que potser aquesta experiència, Oriol, que he tingut de mestre, i ara amb aquest acompanyament que faig a moltes escoles i molts nanos, jo m'he inventat un concepte que és la particularitat formativa.
A veure, això... Mira, particularitat formativa.
A veure, repeteix això, a veure...
Particularitat formativa, copyright.
Jordi, que
sé un copyright.
Ara explica'ns-ho.
D'on neix això? Jo donava filosofia a les escoles, vale? A l'escola on treballava, i llavors... jo se'm va ocórrer en un moment intentar ensenyar als autors des d'una perspectiva particular. On vull anar, eh? Us en recordeu de Platón? Sí. Del idealisme platònic i allò de l'amor platònic, que tu t'enamores d'algú sense que l'has conegut,
això
de l'amor, eh?
Això ho hem experimentat.
Mira on ha anat l'Oriol. Doncs jo intentava explicar un autor i quan acabava d'explicar l'autor els hi feia que associessin una vivència seva al fet que acabaven d'escoltar. Si era l'idealisme platònic, doncs si algú de vosaltres s'havia enamorat d'alguna persona o li havia succeït a alguna persona que coneixia. Què feia? El que feia era associar un coneixement o una dada concreta a un fet vivencial.
Per tant, barrejaves el component emocional aquí.
I què aportava? Autoestima. Per què? Perquè moltes persones les dades o els coneixements no ho vivencien. No és seu, no s'ho apropien, no són particulars. Mm-hmm. Llavors, fent aquesta idea que se'm va ocórrer més jovenet, aquesta associació, vaig guanyar, no és amb tothom, ho reconec, no tothom ho viu de la mateixa manera, però vaig atrapar, diguem així, amb molts més alumnes en viure les classes i no tant en el resultat, si aprovava o no. O sigui, jo he arribat, això quan el Joaquim deia dades molt, molt maques i significatives, me'n recordo d'una meva que potser no em valoraven a mi els alumnes si havien aprovat o no, sinó si havien gaudit. I això com a mestre és una de les coses que dius, xapó, alumne, que t'ho digui un nano de 17, de 16 anys. Doncs el formalisme, la particularitat formativa.
La recollim.
A veure si la podem ampliar mica en mica.
Com un recurs més.
Pensem que el que diu el Jordi, tota la raó, recordar ve de cor. De fet, en anglès, memoritzar, diuen learn by heart. Per tant, aprendre de memòria és aprendre amb el cor. Hem de fer que els alumnes s'emocionin a classe. Jo sempre dic que per ensenyar el volum del tetraedre, que és una, ja sona malament, sembla una paraulota, si el professor es presentés amb una escala, mesurés l'alçada de l'aula, la longitud i l'amplada, i calculéssim a la pissarra el volum de l'aula, hauríem calculat el volum del tetraedre i els alumnes no se n'oblidarien mai. Perquè el que feia el Jordi molt bé, per tant, nosaltres també voldríem ser, almenys jo, alumnes del Jordi, és fer viure les coses. Si les vius, les aprens molt més que si només te les expliquen.
El Jordi també ens ha parlat d'un altre concepte. No sé si anaves a dir alguna cosa.
No,
Jordi.
No.
Un altre concepte que és el que després no era tan important si provaven o no provaven, o en tot cas quedava en un segon terme. Res. Però aquí jo voldria també que el doctor ens parlés d'un tema que ell defensa, que és el tema de les revàlides o els exàmens externs.
Bé, els exàmens externs augmenten la pressió a tot el sistema educatiu i quan augmentem la pressió funcionem millor. Per què funciona millor el batxillerat? Doncs perquè hi ha selectivitat. I, per tant, el professor i l'alumne se la juguen a la selectivitat. Si jo, que soc professor de matemàtiques, em suspenen tota la meva promoció, quedo retratat com a mal professor. Per tant, ja me'n guardaré prou de que ens suspenguin. I els alumnes iguals, perquè no poden entrar a la carrera que desitgen.
Això per alumnes més joves? No pot ser també un... És a dir, més joves, vull dir, persones potser pensant més en una primària... Bueno, i que, per tant, han de fer també un procés que ha d'anar a un ritme a vegades...
Això que
s'ha ritmes... d'acompanyar, també,
totalment,
no?
Totalment d'acord, però jo feia un examen als 14 anys, tenia revàlid dels 14... Tenia revàlid del 16 i, a més, vaig ser la primera promoció amb selectivitat. I t'asseguro que aquesta pressió funcionava. També és veritat que bandejava alumnes del sistema educatiu, però hi havia una formació professional que aleshores funcionava molt bé i que feia veritables miracles.
L'Esteve fa... diu, oi tant?
No, clar, el revàlid adequat, el revàlid... Sí, clar, eren dos filtres que no hi... Escolta, exigien, havies d'anar...
Sí, però et torno a insistir que no exigien només a l'alumne, també al professor.
Sí. Exigien a l'institució, sí.
Per una persona, ja per acabar, què li diríem a una persona, diem, ja adult, que digui, escolta, jo ara tindria ganes, en aquell moment ho vaig fer o no ho vaig fer, o en tot cas ara tindria ganes de posar-me a estudiar allò que sempre havia volgut fer, que en realitat en aquell moment ni ho sabia i ara d'això, però no acabo de saber si me'n sortiré, no sé si tinc aquests hàbits o tot... Què li diria?
Jo, que jo ho visc cada any, perquè jo faig classes, entre altres llocs, a la Universitat de la Gent Gran, a Terrassa, venen persones jubilades, entre 55 i 80 anys, i tots se'n surten. I, a més, disfruten ells, disfrutem els professors, és la cosa més maca que m'ha passat mai en ensenyament.
Doncs queda recollit i hora ja d'arribar al punt final del nostre programa i de respondre a la pregunta, quines són les claus per aprendre millor?
Tens il·lusions, tens desitjos, motivacions, doncs ja pots posar-te a estudiar. I si et costa, sempre pots entrenar-te, modificar recursos, revisar motivacions. Sentir ganes de fer coses és clau, així que serà molt important educar i prestar atenció a les nostres ganes. De vegades, una senzilla regla de 3 ens pot ajudar a motivar-nos. Si trec un 1 estudiant 3 hores, estudien 30. Formem persones entre tots i cuidem la nostra gran aposta, la formació. Ah, i la formació de dilluns i diumenge. Doncs les ganes hi han de ser cada dia. I poseu colors a la vostra formació.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Els colors m'ha convençut, eh? Endavant, ja veràs.
El dia que ve en lloc de llapis, tots amb colors.
Sí, tots amb colors.
Doctor Joaquim Valls, economista, grafòleg, professor de matemàtiques, creador del mètode Kimon pel desenvolupament de la intel·ligència emocional, i escriptor de llibres, entre els quals avui hem parlat aquest genialment Les claus de la intel·ligència, el talent i la creativitat, publicat per Llibreria Universitària de Barcelona. Moltes gràcies per haver
estat
una altra vegada aquí. Jordi Casado.
Ens veiem aviat.
Esteve Pujol.
Fins a la propera.
Jordi Carretero, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí i també gràcies als que ens heu seguit des de casa. Fins al proper programa.
Fundació Roca i Pius ha ofert De cap i de nou, amb Oriol Casals. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.